El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
El Departament de Salut estén el model d'atenció domiciliària que s'aplica a l'Hospital de Sabadell i a una dotzena de centres més de Catalunya a tots els hospitals. Per això el departament contractarà 140 professionals que es repartiran en tots aquests centres amb perfils com educadors socials o terapeutes ocupacionals. Les visites, que es faran entre 2 i 3 cops per setmana, les fan psiquiatres, educadors socials o terapeutes educacionals i es fan, com dèiem, els 2 mesos seguits posteriors a haver tingut una crisi o un brot. És un sistema que s'aplica sobretot, vaja, que s'aplica de fet, en els joves de 6 a 17 anys en casos doncs, de problemes de salut mental. Abordem en detall aquest programa, ho fem conversant amb la doctora Montserrat Pàmies, cap de l'àrea de salut mental infantojuvenil de l'Hospital de Sabadell. Molt bon dia i moltíssimes gràcies per atendre la trucada del programa.
Bon dia.
Aquesta iniciativa, dèiem, ja funciona al Taulí. Quant temps fa que la tenen en marxa al Taulí i com ha funcionat, com ha anat?
Bé, és un programa que va començar fa un mes. Nosaltres som els 4 primers centres i els altres 8 han començat ara. Per tant, és molt recent. De fet, la idea de fer una visita a domicili ja es feia en altres moments, però no d'una manera tan intensa i continuada. Per tant, això ha suposat un gran avantatge perquè tenim incorporació de nous professionals per poder fer aquesta atenció a domicili.
Clar, una de les novetats no, és que a banda dels propis professionals sanitaris, si em permet l'expressió, habituals, dels hospitals, doncs hi ha aquesta figura dels educadors socials no, que segurament els permeten anar també un pas més enllà, no, en aquest cas?
Sí, diguéssim que es continua amb el nostre model que es diu biopsicosocial, és a dir, donar una importància a l'entorn social del nen i de l'adolescent, I amb la incorporació d'aquests nous professionals potenciem aquest tracte.
Clar, com funciona exactament? És a dir, com es fan aquestes visites? Quina mena de seguiment es pot oferir a les criatures? I a partir de quan es decideix, o en quins casos es decideix que fa falta fer visites com aquestes?
Sempre és una decisió del CESMIC. És a dir, un pacient conegut o que té urgències o al CESMIC que fa una crisi. Una situació de descompensació. Llavors, des de l'equip de salut mental, el que fem és decidir quins professionals hi ha i amb quina intensitat, per poder resoldre aquella crisi. Per tant, no és una cosa de tot mesos, ni anys, ni molt menys, sinó és unes quantes setmanes per fer un tractament concret. Segurament, d'aquesta manera, evitem ingressos a l'hospital o a l'hospital de dia, i fem un tractament més comunitari.
Clar, i entenc que per un adult segur que té importància mantenir-se en el seu entorn, però entenc que per una criatura encara més, no?, a l'hora de fer tot aquest tractament.
I tant. L'objectiu en els nens i adolescents és que estiguin a casa, a l'escola i el mínim possible a l'hospital, només quan és imprescindible. El tractament que fem nosaltres, fem el tractament psicològic, amb el nen, tant a l'hospital com a casa, però si vas a casa, aquelles intervencions o aquelles potes que pot donar el pare són in situ. Veuen exactament en el context com fer aquestes coses. També podem ajudar-lo a vincular-lo a activitats d'oci o a activitats educatives que hagi perdut.
Clar, fins i tot entenc guanyar-se més la confiança de la criatura, no? Que segurament en un entorn com en el que ell se sent còmode, no? I l'estrany és el que ve, no? Per dir-ho d'alguna manera, deu ser més fàcil, no? Entrar una mica en l'univers de la criatura, tant per conèixer l'entorn, que segur que també els ajuda com a professionals, com per veure una mica, o perquè la criatura els senti més pròxims, no?
Sí, és cert, això és més fàcil per a ells. Però penseu que són situacions de descompensació, Són nois que estan en una situació d'alteració de conducta o amb algun rebuig alimentari molt important o amb una addicció a la pantalla que no surt de l'habitació. És a dir, que són situacions concretes i clínicament crítiques.
Però de totes maneres, encara que estiguem en aquest punt segurament més extrem, no? Aquesta criatura té un seguiment, entenc, per part dels professionals de l'àrea de salut mental infantojuvenil que va més enllà d'aquesta crisi. Per tant, entenc que el professional aprèn coses, no?, també de veure aquella criatura en aquell espai.
Sí, sí, de fet, quan hi ha la proposta d'anar-hi a fer un domicili i tal, és molt ben valorat per part dels psiquiatres i psicòlegs, perquè poden fer el tractament allà mateix. i poden observar, com tu dius, moltes situacions de l'entorn que condicionen la presentació dels trastorns.
Per tant, tot aquest coneixement, no?, al final clau. D'avantatges principals, quines dirien que té aquest sistema?
Doncs això, una, evitar les hospitalitzacions o l'hospital de dia. Dos, treballar l'entorn del nen, per tant, visualitzar tota l'estructura familiar i social i tal, i entendre millor la descompensació, el trastorn. Jo crec que aquestes dues són les principals.
Aquests
dos. I ampliar, potser, també aquesta intervenció més social, que nosaltres, de fet, ja ho fèiem aquí. Teníem treballadors socials i teníem un educador social també en el programa GIE, però no tant en el CESMIC.
Clar, i la feina que fa l'educador social s'assembla, no es deu assemblar gaire a la que fa un professional de la psiquiatria, no? O com treballen de forma coordinada? De quina manera, quina parcel·la es queda cadascú, per dir-ho d'alguna manera?
Sí, de fet, l'educador social és expert en l'entorn natural del nen, ¿vale? Per exemple, ja sé, tens un nen amb un episodi depressiu que no surt de l'habitació. Llavors, el psicòleg pot fer una teràpia psicològica intensa durant dos o tres setmanes o cinc. El psiquiatre pot valorar també el diagnòstic i tractaments farmacològics si cal, i l'educador social ens pot ajudar a que quan el nen surti de l'habitació doncs tingui una connexió amb l'entorn, doncs amb una activitat d'oci o que torni a l'escola o faci un pas més en la seva recuperació.
Per tant, cadascú amb la seva parcel·la, no? Al final,
sí.
de treballar d'aquesta forma multidisciplinar, al final,
sí,
no?
Sí.
Coneixent totes les vessants de les criatures. Deia que això ja es fa i entenc que això es farà en aquestes crisis, però també es mirarà de fer com a seguiment global del pacient, no?
No, es farà només durant aquesta període de crisi. Quan ell ja estigui recuperat, tornarà a fer el seguiment al CESMIC.
El CESMIC què és?
La consulta, les consultes externes. Ambulatòries de salut mental.
Uh-huh. Per tant, se'ls ofereix aquest model d'atenció. Dèiem que les visites es fan durant 2 mesos. No serien prorrogables aquestes visites si es veu que la situació de la criatura no ha millorat?
Si la situació de la criatura no ha millorat, ens assentarem l'equip i valorem quina és la millor manera. Si no hem aconseguit en 2 mesos, potser en aquell cas necessari un ingrés hospitalari o un ingrés a l'hospital de dia. O sigui, valorarem quina és la millor manera de continuar-ho.
Ahir el conseller explicava que es concentraven en la franja dels 6 als 17 anys. Són les franges en què tenen més casos de problemes de salut mental ara mateix?
Bé, és que és l'atenció a la salut mental infantil juvenil va dels 6 als 17 anys. A partir dels 18 ja és adult.
Uh-huh.
Llavors, la franja més demandada és a partir de 12, de 12 a 18, sobretot.
Uh-huh. No, li deia perquè entenc que els més petitons no es tracten d'aquesta manera en cas que hi hagi problemes.
Depèn del problema. Pot ser que hi hagi un nen de 10 o 11 anys que necessiti també una intervenció a domicili. Llavors també es fa. Però bàsicament és a partir de l'adolescència.
Estem parlant molt, no, de la influència que ha tingut la pandèmia en l'àmbit de la salut mental, especialment dels més petits. N'hem parlat molt de les xifres. No sé si la situació encara segueix sent tan important i encara segueixen arribant casos que podrien derivar d'aquell moment de més dur de la pandèmia.
Sí, a veure, la pandèmia va ser una situació d'estrès i d'estrès mantingut. Per tant, el que ha fet és que aquelles persones més vulnerables, tant a nivell biològic com pel seu entorn social, doncs es descompensin més. Han augmentat els trastorns alimentaris, han augmentat els intents de suïcidi, han augmentat les depressions i les ansietats. Sí, encara estem amb xifres clarament per sobre que abans de la pandèmia.
En alguna franja d'edat concreta? Aquesta entre els 12 i els 18, que em deia.
Sí, sobretot en aquesta franja. És un moment especialment vulnerable pel cervell, a nivell biològic, hormonal i tal, i també a nivell de l'entorn. És el moment en què ells surten dels pares, s'introdueixen en l'entorn dels amics i els factors de risc, diguéssim, incrementen.
Per tant, la situació és més complexa, no?, i aquestes criatures poden viure situacions més dures, no? Em deia que ha crescut tant els trastorns alimentaris com les depressions, com l'ansietat. Alguna d'aquestes situacions és la que ha crescut més i els preocupa més?
Bé, els trastorns alimentaris ha augmentat d'una manera molt significativa. A l'abans de la planta d'hospitalització hi havia un 20% d'ingressos de trastorns alimentaris i ara són més del 50%. I, a més, arriben a l'hospital amb una situació física pitjor. amb més baix pes i amb més afectació de constants vitals. I després també els intents de suïcidi, sobretot en noies, després de la pandèmia, van incrementar un 200% els intents de suïcidi. I això ho han publicat el nostre equip, la doctora Rebeca Gràcia ho va publicar.
Aquest creixement dels trastorns alimentaris l'han pogut associar a alguna qüestió o és una mica allò que ens deia de trobar-nos en aquest punt de vulnerabilitat i de no entendre una mica el que passava al nostre entorn a conseqüència de la pròpia pandèmia?
De la pandèmia va ser que les noies i els nois, però sobretot noies, perquè a més prevalència en noies, estessin tancades a casa, deixessin de fer esport, estessin tot el dia amb els pares controlant-los, i això amb nenes vulnerables va desencadenar trastorns alimentaris.
I què explica que arribin en pitjor situació a l'hospital? Perquè m'explicava que a banda de créixer, no, els casos que arriben són més greus, no?
Més greus, sí. Això en part és per aquesta situació d'estrès, no?, que agreuja en si la malaltia, i després també perquè hi ha molta demanda a nivell de l'atenció ambulatòria i pot ser que hi hagi casos que tinguin una llista d'espera i això faci que arribin més tard a l'hospital.
Per tant, al final, pel propi sistema, no?, com estava detencionat també, sobretot els moments més durs de, sí, més durs de la pandèmia, no? Per tant, les noies, diguéssim, han estat les més vulnerables o només en aquests dos casos?
En aquests casos, les noies, però amb símptomes d'ansietat, de depressió, problemes de conducta, problemes d'addicció a les noves tecnologies, doncs més els nois i noies igual.
Clar, aquest és un altre aspecte pel que li volia preguntar, no?, perquè em parlava abans, no?, d'addiccions a les pantalles. Això també ho estan notant cada vegada més?
Sí, hi ha hagut un increment d'addicció a les pantalles, perquè durant la pandèmia és la forma de comunicar-se 100%. Per tant, aquells nens més predisposats, que els costen més les relacions, sobretot, doncs han estat més de risc d'enganxar-se a les pantalles.
Segurament aquest tipus d'addiccions són difícils de mesurar pels pares. Quin consell els donaria o què els diria als pares com a senyals d'alerta per veure que s'està fent un consum excessiu de les pantalles?
D'entrada, tots els pares pensen que els seus fills estan més temps enganxats a les pantalles del que haurien de fer. Vale? Això és molt general, perquè és un canvi generacional. Però, sobretot, jo els diria que es fixessin en la funcionalitat. És a dir, que deixin d'anar a l'escola, que deixin de quedar amb els amics, que deixin de fer coses. Quan això és marcat, quan hi ha una disfunció de les altres àrees, és allò que és un factor, ens crida l'atenció.
És a dir, si deixen de fer coses perquè prefereixen quedar-se enganxat a la pantalla, és quan realment comença a detectar-se una situació crítica.
Sí, deixin de fer coses d'una manera generalitzada, no un dia que no surtin per estar a l'ordenador, sinó que la seva dinàmica és no sortir, no fer esport o inclús, sobretot, no anar a l'escola.
Uh-huh. Per tant, doncs, aquesta situació també que explicàvem. I de quina manera s'han de combatre totes aquestes situacions que estan creixent? Perquè entenc que aquest és ara mateix un dels reptes, no?, també de la salut mental infantojuvenil. Com afrontar aquesta situació? Jo a l'editorial del programa deia avui afrontar-la de socarrel per evitar que es cronifiqui, que entenc que aquest és un punt molt problemàtic, no?
Sí, aquí necessitem de tots els agents. Els psiquiatres i psicòlegs sols no en tenim prou. La idea és que aquelles situacions que realment sigui una malaltia mental les hem d'atendre des de l'hospital, els equips de salut mental. Però aquelles situacions de risc que no són encara malaltia mental, que són els malestars o canvis en el son, amb la gana, problemes de conducta lleu, tot això necessitem de més gent. I, per tant, els equips d'atenció primària, les escoles, els pares, ens han de donar un cop de mà.
I ho estem fent? És a dir, estem tots a una?
Bé, en el Departament de Salut ha posat psicòlegs experts en benestar en els equips d'atenció primària amb la idea d'identificar aquestes coses abans de que acaben de ser una malaltia mental. I després de les escoles, la veritat és que jo penso que sí que hi ha una forta predisposició, sobretot dels psicòlegs de l'EAP i tal, a millorar les situacions a l'escola per evitar que això acabi sent una malaltia mental.
I en aquest sentit, els mestres, l'entorn, les famílies, la societat en si, hem d'anar a una, deia vostè ara, per combatre aquesta situació. Per la part més de la societat civil, no? D'allò del civisme, del que parlem moltes vegades, no? De la societat com a educadora, que també és, no? S'han de fer canvis també dràstics en la manera com consumim determinades coses, com mirem determinats programes de televisió, o com ens deixem influir per moltes de les coses que ens passen també als adults i als pares?
Bueno, jo no em sento capacitada per dir si s'han de fer uns canvis radicals a la societat o no, però sí que penso que hi ha eines a la comunitat que les hem d'utilitzar millor. Les activitats esportives, les activitats d'oci, els caus, les excursions, totes aquelles coses que potencien uns hàbits saludables, els hem de posar en valor. En valor perquè són grans elements per prevenir les malalties mentals.
Clar, al final busca aquests punts sans, no? Li dic també perquè, clar, hem parlat molt de per exemple, del ciberassetjament, no? De la incidència d'aquest assetjament també que ha sortit de les aules i se'n va també al món digital, no? Per tant, que ocupa totes les parcel·les del dia de la criatura, no? Tots aquests aspectes encara segueixen tenint incidència en entendre els problemes de salut mental que tenen les criatures?
Sí, l'assetjament ha existit sempre, però s'ha potenciat amb les noves tecnologies, i això està claríssim, perquè un insult es generalitza i corre molt més que abans. Però les noves tecnologies han arribat per quedar-se. Per tant, hem d'ajudar-los a combatre-ho utilitzant també les noves tecnologies.
Per tant, al final, el que hem de fer també és una educació, no?, en aquestes noves tecnologies. L'hi dic perquè, mentre parlaven els trastorns alimentaris creixents que ens explicava, no?, moltes vegades ho associem també a la moda, a la televisió, als anuncis, però els nens a dia d'avui veuen TikToks, miren vídeos al YouTube i la televisió i els anuncis de televisió convencionals, que els adults ens pensem que són importants, segurament per ells ja no ho són tant, no?
Per ells ja són molt poc. Per ells és el que tu dius, TikTok, Instagram i això. I, per tant, les imatges que ens arriben a través d'aquestes xarxes impacten en les nenes i adolescents. Però, per altra banda, també podem utilitzar una influencer, per exemple, que digui, escolta, jo tinc un trastorn alimentari i he demanat ajuda i m'han resolt la situació. I, per tant, també és una forma de prevenció. I les hem d'utilitzar.
És un dels reptes, no?, segurament, de posar-nos a aquest nivell de les criatures, no?, perquè segurament és una de les qüestions que com a adults ens costa, no?, també fer aquest pas.
Sí, ens costa perquè no és el nostre entorn natural i és el d'ells.
I en aquest sentit hem repassat aquest mecanisme, no?, que s'ha posat en marxa des del Departament de Salut, que, com dèiem, fa un mes que va començar el Taulí, sent un dels primers quatre centres on s'ha posat en marxa aquest mecanisme. Hi ha d'altres mecanismes que s'estiguin posant en marxa també en l'àmbit més innovador per mirar de lluitar contra aquesta xacra i aquesta incidència que està tenint aquests problemes de salut mental en les criatures?
Bé, fa uns mesos va posar en funcionament el programa GUIA, que és un programa també d'atenció en el carrer, però amb nanos que estan desvinculats totalment del sistema sanitari i educatiu i social. I també és un equip d'educador, psicòleg i psiquiatre que es desplaça a identificar aquests nois en el carrer i intentar-los vincular en el sistema. És a dir, que els nous programes són cada vegada més en l'entorn natural del nen. I això és innovador. Per altra banda, també hi ha programes, com tu deies, no?, amb les noves tecnologies, així com per exemple el programa Manju, que n'hem parlat ja diverses vegades, sí, a la ràdio, no?, intentant arribar als adolescents.
I s'ha notat també els canvis en el fet de posar en marxa aquest tipus de mecanismes? Per exemple, el programa Manio, que fa temps que el poseu en marxa, que el posen en marxa des del Taulí, que entenc que ja poden tenir uns resultats clars, no?, de si realment arriba aquest missatge a través d'aquesta plataforma. El que els diuen els estudis és que realment així es pot arribar més als joves?
Curiosament, el programa Manio està més visualitzat, per exemple, a Sud-amèrica que aquí. Aquí l'utilitzen alguns tutors i les infermeres de salut i escola per presentar als nois informació vàlida i validada, diguéssim, sobre la salut mental. Però potser no tant per buscar informació. Però, òbviament, sí que s'ha implantat i tenim resultats relativament bons a Sabadell.
I què és el que explica que funcioni millor? Allò de ser profeta a la seva terra no funciona tampoc en aquest programa El Manyo.
No ho sabem. Pot ser perquè és que a Sud-amèrica els equips de salut mental estan molt menys desplegats que aquí, que a Sabadell i que a Catalunya. I, per tant, necessiten més d'aquestes eines.
Per tant, no seria una part negativa en aquest cas, seria una part positiva per la feina que es fa des d'aquí. Sí. I a part d'internacionalitzar la feina, segur que els agrada també als professionals que hi treballen. Sí. Doctora Montserrat Pàmies, cap de l'àrea de salut mental infantojuvenil del Taulí, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui a Ràdio Sabadell.
Gràcies a vosaltres per parlar-ne.
Que vagi molt bé, que tingui un molt bon dia.
Vinga, gràcies, adéu.